En aquests temps d'incertesa, d'angoixa, de patiment, hi ha molta gent que, després d'una patia inicial, doncs, s'ha volgut refugiar en la lectura. En la lectura d'articles, d'opinions sobre el que està passant, o en lectures doncs, clàssiques, ja siguin doncs, d'arrel religiosa o d'arrel filosòfica, o, per què no, la literatura mateix, que també ens ensenya molt. Avui volíem parlar amb en Joan Carles Meli, que és una de les veus filosòfiques de més autoritat en els darrers anys. Ell és doctor en filosofia i lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on exerceix de professor titular de filosofia de l'educació. Últimament ha publicat autèntics bestsellers en fragmenta, com ara La lectura com a pregària o La prosa de la vida. El seu darrer llibre és La sabiduría de lo incierto. I el volíem parlar amb ell per preguntar-li una miqueta doncs, quin opinava doncs, o quins pensaments estava tenint sobre això, però mos va dir que no, que ahir de moment es volia tenir un temps doncs, de distanciament, un temps de reflexió, i en un moment en què es multipliquen els articles d'autors doncs, més o menys mediàtics, com ara doncs, Slavoj Žižek, Byung-Chul Han, Yuval Harari, i on que la gent doncs, constantment s'està compartint articles de pensadors, d'intel·lectuals, de filòsofs sobre el que està passant, doncs hi ha d'altres que han volgut agafar certa distància. Això sí, el tenim ara aquí, el saludem perquè m'ho recomani algunes lectures per llegir que ens ajudin doncs, a comprendre o buscar o a trobar doncs, a certa pau en el coneixement. Bon dia, Joan Carles.
Bon dia, què tal, com anem?
La primera pregunta que vull fer molt ràpidament, és l'única que et faig en relació al moment actual, no vols parlar del tema, és per agafar... És necessària la perspectiva, és necessari el distanciament d'això tan gros que estem visquent per reflexionar-hi, per pensar-hi, per arribar a alguna conclusió?
Bé, jo crec que la pressa davant del que ens passa no és una bona companyia. És a dir, en general cal prendre una certa distància, una certa calma i reflexionar. Tinc la sensació que alguns filòsofs, parlo de la gent que tinc més propera al meu gremi, per dir-ho així, doncs van excessivament ràpids, no? És a dir, que ja estan apareixent articles, fins i tot l'Slavoj Žižek ha publicat...
Un llibre. Em
sembla ja un llibre, no? Uh-huh. Clar, imagina't. Aleshores, crec que la filosofia necessita parar, prendre distància, reflexionar amb una certa calma. I per això jo ara estic en aquests moments, jo estic prenent notes, estic reflexionant, però encara no vull fer-ho públic el que estic pensant. Crec que s'ha d'anar païnt. Tot està anant massa ràpid, no?
No ets l'únic. La Marina Garcés, per exemple, també rebuig. Sí que ha sortit, per exemple, en algun programa on col·labora, però també té aquesta mateixa opinió que tu, no? De que s'ha d'agafar certa distància i certa, doncs, deixar-ho reposar, no?
Sí, ho celebro. No sabia que la Marina pensava això, ens coneixem personalment, jo l'admiro moltíssim a la Marina, i la veritat és que és realment això, no? Llavors, ara és un temps de meditació, de silenci, és a dir, ja vindrà d'aquí 6 mesos, un any, doncs el moment doncs, perquè en general la gent que ens dediquem en el món del pensament puguem dir què és el que hem viscut d'alguna manera, no? I com fer front. Però ara és el moment de la ciència, jo diria. Ara és el moment de la medicina, sobretot de la medicina, i després de que els polítics en general estiguin a l'altura del que ens està passant, no?
Molt bé. Escolta, sí. Quines lectures podríem llegir? Què em recomanaries per llegir aquests dies?
Mira, jo recomanaria primer de tot tornar als clàssics.
Molt bé.
Els clàssics llunyans, molt llunyans, perquè crec que els clàssics, malgrat situar-se molt lluny en el temps, a vegades ens ajuden a entendre el present molt millor que les lectures presents. Jo vaig començar, quan em vaig confinar, fa ara 20 i no sé quants dies, oi? Vaig començar a llegir l'Odissea. L'Odissea. Perquè crec que estem vivint realment aquesta mena de viatge, un viatge amb una sèrie d'aventures, com Ulisses, una sèrie de paranys, que els hi hem d'anar fent front, no? Aleshores, vaig trobar una traducció catalana, hi ha dues traduccions catalanes, una és la de la Bernat Metge, del Carles Riba, no la descobriré ara, és una traducció extraordinària, en 4 volums jo la tinc a la Bernat Metge, però després també vaig trobar una traducció excel·lent de Joan Francesc Mira, editorial tinc, em sembla, aquí, Editorial Proa, que la trobo espectacular, perquè, a més, està en vers, està en vers i en hexàmetres, concretament, i la veritat és que es llegeix de manera extraordinària.
O sigui, tornem a Homer,
Jo tornaria a Homer.
Ets més d'Homer que de Virgili?
Home, a mi m'agrada molt Homer, sí. M'agrada molt Homer i, en especial, l'Odissea crec que realment és una guia de vida. Mm. O sigui, jo estic ara subratllant frases que no me n'havia donat abans quan havia fet unes primeres lectures, també apressurades, no? Perquè crec que el bo d'aquest confinament és que no hem de tenir pressa en la lectura. Mm-hmm. I, per exemple, em permets que llegeixi, crec, quatre versos de l'Odissea?
Per favor.
Del cant 15, cant 15. Mm-hmm. Diu: són molt llargues les nits, infinites. Hi ha temps per històries, si les escoltes de gust, i temps per al llit. No és encara l'hora d'anar a dormir. Els excessos de son també cansen.
I tant
que cansa. Això és una autèntica guia de vida. O sigui, una manera d'entendre, d'una visió de la vida, saps? Una visió de la vida. Jo crec que aquests textos antics el que ens donen és una perspectiva de món. I ens fan pensar. Perquè, clar, jo defujo, per exemple, en l'últim llibre, no? Ja ho vaig dir en aquest llibre que has esmentat de la lectura com a pregària, i ara hi torno sobre, en aquest últim, la sabidoria de l'incierto, que parla de la lectura i la condició humana. Quan comencem a llegir un llibre no sabem el que ens passarà. Aquesta és la diferència entre la gran literatura, la gran filosofia i, per exemple, amb tots els respectes, els llibres d'autoajuda.
Perquè tu, en els teus llibrets de Fragmenta, per exemple, aquests llibres d'aforismes, no?, que ha ressuscitat una miqueta aquest gènere, combines tant autors literaris clàssics, des de russos fins a americans... però també amb filòsofs bastant, diríem, inabarcables per les ments, diríem, estàndards, com Wittgenstein, per exemple, no?
Per exemple. O sigui, jo crec que hem de fugir de... podríem dir així, de fugir del que seria les disciplines filosòfiques o literàries, no? És a dir, el que tenim són textos. Els que tenim són textos. És igual que sigui filosofia, literatura, sociologia, tenim autors i obres. La vida, si volem entendre la vida, si volem entendre la condició humana, allò que ens està passant, no hem de pensar en la disciplina. Fixa't que l'educació, tant a nivell de primària, la secundària, però també a la universitat, està massa compartimentada, està massa disciplinada, per dir-ho així, no? La gent que estudia filosofia, no llegeix literatura, no llegeix sociologia, no. No. O sigui, jo sóc partidari de que la tragèdia grega, de que Shakespeare, de que Cervantes, de que els grans autors s'estudien a filosofia, per exemple, i al revés, no? I al revés. Si no som capaços de llegir a Plató, o almenys determinats textos de Plató, a les classes de literatura... Uh-huh. Aleshores, estem mirant el món d'una manera com si fos una estanteria de dir, no, això no toca. Per què? Perquè és filosofia. O perquè és literatura. Jo el que intento en el meu llibret de Fragmenta és posar, dir-li al lector determinades obres, determinats autors, obres o autors, amb independència, de que si són filòsofs, literats, o fins i tot pintors, no? A mi m'interessa molt Goya, per exemple. A La prosa de la vida, que és un altre d'aquests llibrets de Fragmenta, el llibre gira al voltant del Saturn de Goya. Uh-huh. I és a partir d'aquí que jo li ofereixo la meva reflexió, però no perquè ell o ella, no, el lector o la lectora, la repeteixi, sinó perquè a partir d'aquí es faci les seves pròpies preguntes.
Molt bé.
Que crec que és això l'autèntica filosofia la que a mi m'interessa, no?
Escolta una cosa, va, recomana'ns un parell de lectures més per aquestes.
Mira, una altra lectura, una lectura obligada, jo diria, obligada pel temps que vivim. Això seré poc original. La Pesta, d'Albert Camus.
De Camí, molt bé.
De Camí, sí. És a dir, la Pesta és una obra espectacular. Jo crec que és l'obra que ara mateix hauria de llegir gairebé tothom perquè realment jo l'estic rellegint aquests dies també i em sembla extraordinària. Un altre...
no farem un spoiler perquè aquests dies s'ha repetit fins a la societat en ocasions, però que acaba dient allò, no?, que acaba amb un cant a la bonomia, no?, amb un cant a la bondat humana. És un llibre que parla, doncs, d'un desastre, com és una pesta brutal i de comportaments absolutament mesquins, no? Però acaba amb un...
Però has de pensar que jo, ahir que la vaig començar a rellegir, feia molts anys que no ja ni me'n recordava del llibre. Me'n recordava, vull dir, de la trama, però molt generalment, no? I ahir la tarda vaig tornar a començar i li diria al lector, si ens diguessin que això està escrit abans d'ahir i en lloc de pesta posa coronavirus, gairebé estaríem parlant del que està passant,
ara,
no? Aleshores, és brutal perquè realment ens està descrivint la situació actual. Un altre que també té a veure, i també és un gran clàssic d'aquests clàssics contemporanis, La mort a Venècia, de Thomas Mann.
Molt
La
bé.
Mort a Venècia. És un llibret relativament breu, que, bé, una de les coses que la gent no hauria d'oblidar és que en la novel·la hi ha una epidèmia també de pesta, o de còlera, a Venècia. I aleshores és la relació entre l'amor i la mort, entre l'eros i el thanatos, no? Els dos grans elements de la vida i de la condició humana. Aquests serien tres llibres que jo em sembla que estarien bé. De Thomas Mann també hi ha...
La muntanya màgica.
La muntanya màgica.
Bueno, si són 800 pàgines.
Sí, són 800 pàgines, però clar, com que potser estarem dos mesos aquí confinats, jo crec que cada dia anar llegint, no? La muntanya màgica. És impressionant. Tot passa en un sanatori, per les persones que no l'hagin llegit, els direm, tot passa en un sanatori de tuberculosos a la ciutat suïssa de Davos, no? I aleshores, passa allà i és una sèrie de gent afectats per aquesta malaltia que conversen. Conversen sobre la vida, sobre la mort, sobre el pas del temps, no? I que realment jo la meva edició la tinc subratllada perquè gairebé cada capítol pot subratllar frases, paràgrafs que ens fan pensar, no? I d'això es tracta, per mi, en la gran literatura i en la gran filosofia. Bueno, després també hauríem de recordar, si m'ho permets, ja que parlem de pestes, d'epidèmies i d'això, llegir Èdip Rei, de Sòfocles. La gran tragèdia de Sòfocles. Perquè no hem d'oblidar que Èdip Rei comença amb una epidèmia, justament. És a dir, allò que genera la història d'Èdip Rei és una epidèmia. I és a partir d'aquesta epidèmia que Èdip descobreix, oi? I amb això tampoc farem un spoiler perquè tothom ho sap, que ell és l'assassí del seu propi pare.
Molt bé, moltíssimes gràcies a Joan Carles Mèlic per aquestes reflexions. Tu, que t'agrada tant la finitud com a
sí.
concepte i com àrea d'investigació, entenc que aquests moments han de ser bons per a la teva recerca i pel teu pensament. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. Adéu.